milloren. Milloren, vull dir que, o sigui, que milloren el resultat de Podem sol a les darreres eleccions. Però, clar, Podem, que va estar rondant, ara, rondava el 13%, i ara sí. Es queda el 6,7%, és a dir, perd pràcticament la meitat, i Sumar hi entra, en fora. Home, no, tu no t'ho creus?
No. No, a veure, jo me crec la part baixa.
No. Què vols dir?
No, a veure, els que estan a la cua de la participació elegible, no? Els que estan a la part alta no me'ls crec. Mira, la lògica n'hi ha que aplicar-la sempre com a mètode d'anàlisi. Quan tu veus un partit que és una flamerada, que surt en un moment determinat, 15M, per unes circumstàncies històriques determinades, aquesta flamerada no és consistent. I tenim un cas apodíctic indiscutible, que és Ciutadans. La flamerada se'n va. Aleshores, què passa? Que té lògica el que Podemos vagi per avall. Perquè no solament és la flamerada, sinó que a més és la pèssima manera de fer política dels seus representants al govern. És un escàndol. Aquestes dues senyores, un escàndol, com ell va demostrar palmàriament al Congrés de Diputats. Per tant, aquest és un primer problema. Segon problema. Quan tu veus una persona que està sent insuflada des del poder com a esperança verda de la situació nova, posen un interrogant ràpidament, eh? És el cas de Yolanda Díaz. Hi ha un interès estratègic en que aquesta senyora flote. I flote per poder garantir-se aquest vot desenganyat que marxaria per l'esquerra i que ella el pugui recuperar. Per tant, un altre dubte fonamentat. No dic, no, jo no faig una acusació, faig dubtes. Tercer, és evident que una circumstància com aquesta, una circumstància de tan grans contradiccions i tan anòmala, tingui una radicalització interpretativa amb l'electorat. Per tant, no és creïble que Vox baixi. No dic que pugi, que triomfe, però dic que se mantingui, sí, perquè és un nucli de resistència d'una visió determinada.
Bueno, baixa relativament poc.
Bueno, però li posa la baixa.
Sí.
Aleshores, quan tu apliques este paràmetre, tu te'n dones compte que hi ha unes variacions tàctiques molt importants. Però quan arribes a dalt de tot, jo no em crec de cap manera, i tinc molta informació del propi Partit Socialista i dels meus amics socialistes de tota la vida, que s'estan plantejant en aquest moment no votar a Pedro Sánchez. I t'ho dic per confessions personals. Una d'elles ahir. I no vull dir un nom perquè seria una mica escandalós. Aleshores, què està passant aquí? Que el senyor Tezanos és escandalosament manipulador i és un propagandista del sanchisme. I entonces ell fa pujar el 34%, per l'amor de Déu, no s'ho creu ningú. Una altra cosa és que el PP se quedi en 28 o 29. Ja no és tan anomalo. Perquè la prova de foc se dona, és com la prova de l'embaràs. És o no és? I el PP, i mira qui fa la crítica, el PP, jo estic detectant últimament una cosa que en castellà diuen flojera. Una flojera del senyor Feijó, que no té pebrots per afrontar el cara a cara en sèrio, perquè a lo millor li fallen les bases de la seva sòlida o no sòlida capacitat de lideratge. Per tant, aquí ja no me sorprèn tant. Que s'hagi quedat en 28 o 29 estancat, ja no me sorprèn tant. No vull dir que
però
sigui
sí, però així. Sí, ara li dono la paraula a Josep Maria, però per entendre el raonament, Manolo, si tu creus que el PP és raonable que es pugui quedar estancat, però no et creus que el PSOE pugi aquest 34%, aquesta gent que vota aquest augment, no, és gent que no existeix?
És gent que se'n va a l'abstenció o és gent que va a buscar refugi,
sí, tu creus que està,
refugi que, per exemple, el PP a Vox. És a dir, per va, això me sorprèn
però el creixement, és a dir, tu creus que el CIS, creus, diguem-ne, que afluixa abstencionistes i els envia al vot del PSOE.
A veure, el Feijó, per començar amb això, després vaig fer el petit anàlisi del CIS. El Feijó jo crec que li passa una cosa. A veure, Galícia mai es va caracteritzar, o sigui, sí, va mantenir les xarxes que li permetien la majoria absoluta en el PP a Galícia. però ara si no planta prou cara o afronta allò un cara a cara és perquè també s'ha donat... Primer que Madrid, la seu aterratge a Madrid, ell no ho controla encara, això. No ho controla. Galícia és una cosa, Santiago és una cosa i Madrid és una altra. Però l'altre i principal, les vegades poques, un cop al mes, que ha aconseguit, com en virtut d'aquest senador, tenir petits cara a cares amb el Pedro Sánchez, jo crec que els ha perdut tots. O sigui, Pedro Sánchez, parlamentàriament, t'agradarà més el que diu o el que no diu, però parlamentàriament Feijóo no ha guanyat. Aleshores, esclar, ara es troba així en prudència. Després té el problema de la Isabel Díaz Ayuso, a la que es descuida 3 minuts de dir alguna cosa, pam, ja ha sortit la Isabel i la Díaz Ayuso i ha donat la resposta al tema puntual que sigui.
Però és molt ràpida i això. Jo parlo de flojera.
Sí, flojera i lentitud.
La gent m'ha d'entendre, eh?
I pel que fa al CIS, jo crec que és que els dos grans blocs ideològics, parlant no en detall, sinó grans trets, els dos grans blocs, el centre-dreta, extrema-dreta, i el centre-esquerra nacionalista, no varien tant. O sigui, hi ha transversaments interns. Entre un i altre no n'hi ha gaires. A veure, el PP millora, però és que Ciutadans desapareix. Ja ho sé que part dels vots dels Ciutadans anirien al PSOE o a l'abstenció, això ja ho sé, però és això. I Vox baixa... No, ara no, ara s'ha recuperat. Baixava abans l'anterior una miqueta, ara es recupera i aguanta. I el bloc de l'esquerra, sí, Unidas Podemos té una baixada considerable, però, esclar, puja a Sumar. Llavors, que inclús... Segons Tezanos, millora una mica, no? la suma de Sumar, i valgui la redundància, amb Unidas Podemos, millora una mica amb el que tenien. Però és que Sumar, atenció, recull diversos partits que es presentaven per separat, com, per exemple, Compromís, al País Valencià, o com a l'Íñigo Rejón, que a Madrid...
Escolta, també és que li suma Izquierda Unida, que acaba de fer un acord amb Podem, vull dir que al final també...
Sí, però són...
Però no és la idea a les generals, interns, eh? No és la idea a les generals.
No, però són...
Aquí està parlant de eleccions generals.
Però són moviments interns. Són moviments bastant interns. Jo crec que no... Sí, és que ara les municipals... Bueno, d'acord que hi ha autonòmiques a moltes comunitats, però a les municipals es vota bastant a la persona, trobo jo. Jo crec que són les més atípiques, tot i que a Espanya, històricament, les municipals sempre han sigut una mica un preludi del que vindria de posteriori. Per això a Sánchez li fa tanta angúnia, por, i per això ara està anunciant que si les vive... Bueno, escolta, això ho fan tots, eh? Això ho fan tots. S'aprofita del canvi...
No, per això està fent la campanya electoral, ell.
Sí, clar. Ell està fent la campanya electoral i ara em vaig llegir que amb Biden, no? Just a...
El dia 12, a l'arrencada de la campanya.
Tots recordem aquell anunci que es va fer... també a bombo i plateret, s'entremistaran, i va ser allò 6 o 7 segons caminant al costat de una cimera, i això ha canviat,
Pel que fa a la campanya, l'epicentre de la campanya serà aquest diumenge, aquí, Barcelona, per Sant Jordi, que estaran des de Feijóo fins a Yolanda Díaz, fins a Félix Bolaños passejant per les Rambles. Vull dir que això denota també la importància de com...
Clar, Félix Bolaños va arribar i es queda...
Sí, 4 dies.
Si
ara quan acabi d'aquí em toca anar a Badalona, escolta.
Això és positiu. Ara Pedro Sánchez està venint molt a Catalunya, i Pedro Sánchez pot fer una cosa, això ja a l'època de Felipe González ja t'ho deia, no? Zapatero també t'ho deia, a Madrid jo no puc sortir i anar a una llibreria i prendre'm un cafè, això no ho puc fer, perquè m'insulten i en canvi a Catalunya sí que ho puc fer. Sí, però és que Feijóo podrà fer-ho també tranquil·lament, i això, a més, és la diada de Sant Jordi, que ja sabem que és molt amable per tothom. Jo crec que això col·lectivament és positiu per Catalunya, també.
Sobre el CIS, jo em centraré en el factor novetat, que és la irrupció de Sumar. És veritat que les enquestes al final senyalen tendències, però Sumar i Rom com a quarta força a costa de lesionar mínimament el PSOE i de designar Podem, per l'altra banda. Però sí que com a tendència el que es consolida és que el lideratge de referència en tota aquesta amalgama de l'espai que hi ha a l'esquerra del PSOE és Yolanda Díaz. Això jo crec que és incontestable en aquests moments, com és incontestable també que, per molt que caigui Podem, té una base, un mínim, un terra, també molt consolidat. Aquest 6%, quan tu t'hi romp una altra força en el mateix espai, doncs és que aquest grup que queda són els teus irreductibles. Ull, perquè hi ha sumes que resten. I per què ho dic? Perquè pot haver-hi la temptació ara de creure que aquest 10,6% que es dona a Sumar més el 6% que es dona a Podem, ostres, resulta que suma un 16%, que són 4 punts més que el que té habitualment Podem. Però aquí hem de veure el repartiment d'escons, la distribució d'escons. Quan tu, en el sistema electoral nostre, quedes per sota del 10%, majoritàriament treus representació a províncies grans, però no a petites. I si es fa la traslació d'aquests percentatges a nombre de diputats, ens situaríem amb uns entre uns 25 per sumar i uns 8-10 per Unides Podem. I això suma entre 33 i 35, que és menys que el que sumen en aquests moments Unides Podem i Més País, que estan en 38. Per tant, ull, perquè hi ha sumes que resten, i és veritat que aquests percentatges que s'han posat sobre la taula revifaran velles temptacions, no?, del que va passar a l'any 2015 i 2016. Recordem, l'any 2015, quan es va presentar Unides Podem, que era la primera vegada que es presentava de forma separada d'Izquierda Unida, va obtenir 72 diputats, que era una barbaritat. Quan es van repetir les eleccions, recordem que va haver-hi la pugna entre Iglesias i Errejón sobre si s'havia d'anar juntament o no juntament amb Izquierda Unida, es va apostar per anar amb Izquierda Unida i van perdre 1 milió de vots. I van obtenir, van baixar la seva representació. Vull dir que de vegades hi ha sumes que resten i restes que sumen. O sigui, no tot és tan matemàtic en política. Crec que són molt conscients les dues parts, no és que crec, és que constato que les dues parts són molt conscients que han d'arribar a un acord.
Pablo Iglesias ho va anunciar, ja, ho va dir.
Que no té sentit que sumar vagi, es presenti sense Podem i que Podem es presenti sense sumar, i jo crec que aquestes eleccions municipals serà la constatació de la factura que la divisió passa.
Però és que llavors entres en una guerra fratricida per un ninxo de vot molt petit.
A Catalunya ho hem viscut. A Catalunya el procés que s'està vivint ara a nivell estatal, que no és més que un procés de batalla interna per quotes de poder, el vam viure aquí quan es va configurar Catalunya en Comú. I, de fet, a la campanya del 2019, a les municipals, van haver-hi molts municipis en les quals es van enfrontar candidatures dels comuns amb candidatures de Podem Catalunya. I què va passar? Doncs que es van neutralitzar. A Terrassa, com que hi havia dues llistes, no van obtenir representació cap de les dues. A Sant Cugat els hi va passar el mateix. A Sabadell es van presentar en 4 llistes diferents. Justament per això, en aquestes eleccions, el que han anat corregint és aquesta fragmentació. En resum, en aquests moments, Pablo Iglesias li està fent a Yolanda Díaz en el que el seu dia li va fer el Benodante Fachín a Xavier Domènech aquí.
A veure, jo estic totalment d'acord amb el que estic dient, però vull fer una petita observació. Jo tinc notícia confidencial de que l'enquestadora més seriosa que hi ha, acreditada ja els últims anys seguit, GAT3, ha fet una enquesta pel Partit Popular que no s'ha fet pública, i m'arriba de que dona, i fixeu-vos el que vaig a dir, que els dona igual resultat en regidors a l'Ajuntament de Barcelona que Esquerra Republicana de Catalunya al PP. Això no ho ha fet públic. Això no ho ha fet públic. A mi m'ha arribat la confidència,
I a quants? A quants regidors?
A 6. A Franja Alta o Franja Baixa?
A 6. Aleshores,
per els Maragall seria un drama.
No, aleshores, fixeu-vos bé, la consideració és, aquesta és la dada confidencial. Ara anem a fer l'anàlisi. Si passa això, i ja l'aplico la teva filosofia, Sara, és que els senyors que estan al costat per la dreta, que estan fraccionats, Ciutadans, Lliures,
Valents...
Vol dir que tots voten el PP.
Volen dir que van a la baixa, eh? Sí. I que la gent diu, anem a fer un paquet gros per poder-nos defendre. Per tant, té un element reactiu, en sentit positiu, per l'únic partit que ha tingut permanència en l'Ajuntament de Barcelona, que és el PP. Primera consideració. Segona consideració. Si això fos així, jo ho dic perquè, clar, jo ho sé confidencialment, no he vist el paper. Si això fos així, vol dir que hi ha un element reactiu en la societat barcelonina que diu, el desastre que estem vivint amb Comuns i la senyora Colau, hi ha que buscar una rectificació. Quina? Aquell partit que mai ha participat d'això, que és el Partit Popular. Ergo, quina és la conclusió? Que esperen que algú faci una majoria per apartar la senyora Colau. Aquesta seria la segona conclusió. I la tercera? La tercera conclusió que jo trec, si això és així, poso la condicional, eh? Si això és així, que a mi m'ha arribat confidencialment, això voldria dir, en tercer lloc, de que, evidentment, la càrrega negativa que porta la governació de Catalunya està gravant moltíssim Esquerra Republicana i que no la deixa volar. El que pot ser favorable pel senyor de, que ve de Junts, no dic que sigui Junts,
presenta aquelles, sense...
favorable per ell, per una corrent d'opinió que personalitza a l'individu respecte al partit i prioritza el factor Trias, veterà, conegut, etc., al que ves a saber si no podria ajudar després la sorpresa de que un PP o un partit d'aquest tipus li donaria la
majoria. En aquesta, aquesta Vox també entra, Manolo?
Sí. Sí, però, bueno, però és que el problema és que jo no ho he vist. M'ha arribat una confidència. Hmm. I, clar, a mi, analitzant este fet, me pareix molt sintomàtic del que està passant en l'opinió pública de Barcelona, Perquè no sé, és dir, jo no lligo el que a mi em diuen els taxistes i diuen la gent al carrer de la senyora Colau de lo que diuen les enquestes que diuen que no, que se manté igual. Que se manté igual als altres
partits. Una de les coses que passa a Barcelona, Manol, és que hi ha molts partits a l'Ajuntament de Barcelona. És a dir, tu pots no estar d'acord amb Ada Colau, però aleshores el ventall de maneres d'expressar aquest vot... és molt ampli, és a dir, pot, vull dir que pot acabar passant perfectament que Ada Colau mantingui més o menys el vot que té i la configuració de l'Ajuntament continuï sent molt extensa.
Però fixa't que és un fenomen nou, perquè ara ja comencem a analitzar els resultats de les aliances, que ara no, se sumaven, majoria. No, no, ara no, ara ja estem analitzant les conseqüències d'aquests sumandos. Per exemple, ho estic vivint jo amb el meu amic Ximo Puig. L'altre dia vaig estar amb ell amorellat xalant un rato i li vaig dir certes coses. Ximo Puig, per exemple, pot guanyar les eleccions en València, però li fallen, deflacionen els seus socis, Compromís i tal i qual. És a dir, el famós pacte del botànic. Aleshores, clar, pareu compte que la gent ja comença a calibrar els sumandos. I això diu, és que si nosaltres votarem a fulano, però clar, si fulano ha de donar la suma a l'altre, ojo. És a dir, jo crec que estan donant-se matisacions reflexives per part de l'electorat.
Va, per tant, calles, Maria.
Sí, comentava el Manolo que exacte, el candidat Trias, no el candidat de Junts, el candidat Trias, no? Que és una fórmula que ja veurem, però sí, perquè no, fins ara sembla que no tenia gaires precedents. Has dit, la gent pensa que és veterà, que és experimentat, assenyat, totalment d'acord, però també pensa, i aquests dies s'està fent públic, que va ser apartat injustament perquè va ser acusat d'una cosa que no era certa, que va costar... I que la senyora Colau ho va aprofitar. Jo no dic que ella no ho va impulsar, però se'n va gaudir i en algun mítin va dir, un famós a Nou Barris, recordo, aquí, pues, va, jo tal, Trias, que té comptes a Suïssa, Andorra i no sé on més. Va. Per una altra banda, una altra cosa que deia també el Manolo ara, bueno, no, i tu, Pol, també l'has dit, hi ha molts partits, i, sí, però a veure... hi ha moltes maneres d'expressar...
No dic que n'hi hagi massa, que n'hi ha molt, perquè l'Ajuntament de Barcelona...
Però és que també han passat...
N'hi ha molts, perquè de fet hi són tots.
No passa com a Santa Coloma, que hi ha una majoria absoluta. Quatre partits hi ha.
Sí, però van passar coses increïbles fa quatre anys, perquè, és clar, la manera d'expressar el contra de la política de Colau es va repartir entre diversos, sí, però va haver-hi un, que va ser clau, que va ser el del Manel Valls. Sí. Ara, els seus successors són l'Eva Parera i Valens en aquests moments.
Que va traïr l'electorat.
Que l'eslògan era, jo recordo, les falques que feia servir Valls, que deia, si no vols Colau, vota Valls.
Sí, senyor, va traïr l'electorat.
I la va fer alcaldessa. I la van fer alcaldessa.
Va traïr l'electorat.
I de les seves files van sortir tres partits.
Clar, aleshores és allò que dius, escolta...
No, però vull dir perquè avui, o sigui, a l'Ajuntament de Barcelona d'avui hi ha Esquerra, hi ha els Comuns, hi ha el PSC, hi ha Junts, hi ha Ciutadans, hi ha el Partit Popular, hi ha Valents
i la CUP.
La CUP. I les enquestes, la majoria, també donen que entra Vox. Vull dir que pot no agradar-te la Colau. Pues que, clar, que te'n queden 8 més.
Jo crec que n'hi ha uns quants d'aquests que la gent ja ha vist que, en fi, que no els votarà.
Sí, però surten. El problema és que Barcelona vota molta gent i, a més, quan entres a l'Ajuntament de Barcelona per la llei, ja entres directament mínim...
El FIS et pregunta per tots,
mínim
Valents
dos.
Inclús.
Clar, per tu.
Però mira, recordem tots, segur, com va començar la precampanya. Va ser un debat, o sigui, Valls, Colau, Trias. Les primeres setmanes semblava que només era o Colau o l'oposició Trias. Aquí, això ja els hi va convenir els dos. Ara ja han anat evolucionant, ja han aparegut els altres.
Dilluns, primer debat. a PIMEC.
Correcte. Primer debat amb tots els candidats, en matèries econòmiques també especialment, dilluns vinent, que és 24 de maig. Escolta, abans el Manolo deia, es preguntava, i com ho fan els astronautes per aconseguir aigua? Una persona que ens ho pot explicar. M'he aventurat a dir-ho, jo crec que segurament ho sap, però l'havíem demanat avui si ens podia acompanyar per parlar d'una altra cosa. Jo avui volia parlar una mica d'aquest coet de l'Elon Musk. Mm. Aquesta mena de dir el Titanic, clar, que tal com ha acabat, potser sí que era com el Titanic. Un coet gegant, no hi entenc gens d'aeronàutica, però el mastodon aquest que va fer aixecar l'Elon Musk, que quan va enlairar-se tothom estava molt content, al cap de 4 quilòmetres va explotar, i jo vaig veure que seguien contents i no ho acabava d'entendre. I la companyia explica que evidentment no és que els hagi agradat que hagi explotat, hauríem preferit que no passés. Parlen de desintegració no programada, cosa que és interessant, no programada, quan parles d'una desintegració, però que en tot cas entenen que el que va passar ahir continuava sent un èxit. El José Mariano López Urdiales és enginyer aeroespacial. Senyor López Urdiales, com estem? Ara, o no el sentim amb ell, o ell no en sent a nosaltres, una de dos.
Sí, bon dia.
Ara sí, bon dia, que no l'escoltava. A veure, clar, jo que no hi entenc, el que veig és un coet immens, gegant, que s'enlaira, que s'aixeca, que vola, que tothom està molt content, i cada cop explota. Això, en la carrera tradicional aeroespacial, no era mai un bon senyal. Perquè, clar, si tu veus que la cosa ha explotat, és que no ha acabat bé. Però ara, en canvi, des de l'entorn de l'empresa, diuen que, malgrat tot, una part d'èxit sí que hi és.
És
quina?
Ja que més que un 90% d'èxit per aquest cas, perquè la prova era per a veure si podíem sortir de la zona, bueno, de la zona de l'aïllament, de la torre aquesta que hi havia, i això ho han aconseguit, i doncs no estava pensat perquè arribar cap a òrbita i que sigui... bueno, tenien objectius extra, però és una prova que està bé. Que
estava bé, però clar, jo crec que... No. Jo, ella, com a mínim així ho he llegit, que crec que el seu objectiu era volar com una hora i mitja o una mica més, no? Uns 90 minuts aproximadament, però clar, va fer 4.
No, és l'objectiu màxim.
Ah, aquest és el màxim. Va.
Exacte. I la veritat és que és com dues vegades més potent que el coet més gran d'abans, i ningú sap com es va comportar. Doncs no té cap sentit pensar que arribaràs a... Bueno, que tot es podrà fer al primer assaig.
Clar, que ja funcioni la primera. Va. Perquè, pels qui no hi entenem el més, és molt gran, no, aquest coet?
Sí, és molt, molt gran.
Bé, molt gran comparat amb el que habitualment es llença a l'espai. Eh? Estem parlant d'unes dimensions desorbitades, en aquest sentit.
Sí, és més... És prop de dues vegades els coets que es van utilitzar per anar a la Lluna.
Dues vegades els coets que es van fer servir per anar a la Lluna.
De força, sí.
Clar, jo li faig una pregunta de neòfit. Per què necessitem un coet tan gran?
Bueno, la veritat és que depèn, si només vols tenir fotos de la Terra i tal, amb els satèl·lits i una mica de ciència i que pugin dos o tres astronautes a l'any, doncs no cal. Però si vols conquistar l'espai i tenir estacions espacials flotant i anar cap a Mars, anar cap a Marte, anar cap a la Lluna... i tot això, i necessites un coet molt gran.
Anar cap a la Lluna o a Mart amb persones, vol dir?
Clar, clar, amb gent, sí.
Perquè tot... això a dia d'avui, parlar-ne així, és màrqueting o és realista?
És totalment realista. A veure, a l'Alemanya dels anys 40 ja hi havia plans de fer per a tot això, i els americans van copiar, fer una mica de copy-paste i van avançar amb el programa Apollo i tal, però es van parar. Però si hi ha una sèrie que és molt maca d'Apple TV que es diu For All Mankind, que conta la història del programa espacial si hubiera completat com estava previst. I ja tindríem gent a Marte als anys 80 i tot això, és perquè es va decidir que políticament no es continuava, però la tecnologia existeix de fa molt de temps, però cal fer proves.
Per què no ho fa la NASA? A mi, d'això, segurament una de les coses que més sorprèn, si això es pot fer, per què ho prova una empresa privada o un senyor ric que és l'Elon Musk? Suposo una colla d'inversors molt grans que ahir doncs, també devia tenir un spot, si em diu que va anar bé, doncs va tenir un gran spot per seguir aconseguint quartos. Per què ho fa una empresa privada i no la NASA?
És una mica de confusió, això. La NASA, quan la NASA va anar cap a la Lluna, les empreses que construïen el coet també eren empreses privades. No era la NASA mateixa amb les seves... màquines i tal, no, sempre ha sigut empreses privades que han construït les coses que les demanava l'Estat i és lo mateix ara és la diferència és que la NASA era la que hacía el disseny i ara és Elon Musk que fa el disseny amb el seu equip.
Ara hem llegit aquestes últimes hores
ha sigut empreses privades que han construït que han les fet. Coses però i abans era un encàrrec de la NASA, ara no és un encàrrec de la NASA. És que Elon Musk fa un disseny millor i la NASA es dona compte que és millor i le compra l'encàrrec, però no l'encàrrec no és el disseny, és compra un producte final. És com si la informàtica, d'acord? Imagina't que una agència governamental de la informàtica que fa dues o tres ordinadors a l'any. I només així. I és això que teníem abans. I demanava a empreses que facin aquests superordinadors l'agència de la informàtica. I estem passant a un mercat més obert en el que empreses fan un ordinador millor i l'Estat compra ordinadors.
La bona notícia...
No tindríem ordinadors.
Seria una mica això. La bona notícia d'ahir, per entendre'ns, és que un coet d'aquesta magnitud és factible enlairar-lo?
Això ja ho sabíem. La bona notícia és que aquest camí que SpaceX està agafant de fer coets grans i innovar i tal, encara té esperit i té futur.
I té futur.
Perquè hi ha molta gent... Jo he treballat a la indústria aeroespacial al coet Ariane 5, que és el coet europeu, i també a Boeing, que fa coets també per al govern americà. I hi ha molta gent que li agradaria que tot això que està passant amb SpaceX no passassi i que es tornar a només molt pocs vols i molt cars i molts margins molt importants per a les empreses. Doncs és una bona notícia perquè encara estem avançant en un camí que ens pot portar cap a l'espai. I el camí tradicional que abans Elon Musk i companyia no estava portant massa lluny, la veritat.
Bueno, doncs veurem. Mira, com a mínim ho veurem com una bona notícia. José Mariano López Urdiales és enginyer especial, una de les persones d'aquest país que fa més anys que treballa per poder enviar, literalment, persones a l'espai. Un plaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt i molt bé. Molt bon dia.
Em permets afegir una coseta?
Sí, tant.
Perquè ahir va haver-hi això, vaig buscar una mica per internet i, a veure, molt ràpid. L'objectiu, segons va dir Elon Musk en el seu moment, era fer viatges interplanetaris i portar gent, és més. Ja fa uns anys ja havia promès i gairebé venut o aparaulat a ultramilionaris viatges per l'espai d'uns dies, etc. Aleshores, abans de l'1 d'ahir hi ha tres intents anteriors. Mira, la que es va denominar com la SN, el coet SN8 i el següent, l'SN9, es van estimbar, directament es van estimbar. A l'SN10, que és l'anterior al d'ahir, va sortir, va tornar, va aterrar i va explotar. Això va ser el març del 2021. I ahir bueno, 4 minuts i va explotar. Jo, sincerament, amic, d'entrada, a mi m'agrada viatjar, ja ho saps, que no hi continuï amb mi perquè no ho veig clar, això.
T'he de dir que SpaceX, l'empresa de l'Elon Musk, ahir, evidentment, va caure, no el coet, sinó les accions a la borsa, perquè va passar el que va passar. Però és una empresa que la gent que es dedica al món de l'aeronàutica li dona molt futur. I el negoci bàsic sobre el qual es fonamenta... El futur de SpaceX és enviar gent a una presumpta base més o menys fixa a la Lluna o una estació espacial internacional més o menys gran i tenir ells el monopoli de pujar i baixar la gent.
No t'ho vols.
I pel mig va fent els quartos amb aquests invents i col·locant satèl·lits, com tots els satèl·lits catalans, que els ha posat el Musk en òrbita a base d'enviar. I allà va fent els quartos. Vull dir que...
Bueno, és una nova àrea de negoci molt aventurada, però qui l'encerti i l'ensopegui, aquest se farà...
No, es farà ric.
I és evident que les experiències...
Ja ho és,
imagina't. Es farà més ric.
No, però les experiències sempre tenen aquestes conseqüències. Gràcies. És a dir, primer vas de fracàs en fracàs fins que arribes a perfilar.
Fins al fracàs final.
No, escolta, recordeu, Arlington està en les tombes i els he visitat des dels 5 astronautes que van morir en el primer intent.
A veure si li passa a Twitter, igual que a la nau espacial aquesta.
Jo el que dic és que les experiències porten sempre costos.
Evidentment.
És una empresa de futur, però de present, ja ho dubto.
En fi, escolta'm, bon Sant Jordi, eh?
Igualment.
Que vagi molt bé, que el gaudiu, que estem dient que farà bon temps. Tu tindràs una mica de feina o no?
Sí, treballo molt bastant, aquest cap de setmana.
Bon cap de setmana de feina.
Gràcies.
Un plaer, com sempre. Manolo, que vagi molt bé, Josep Maria. Va, una abraçada. Ens retrobem la propera setmana. Fem una publi molt curta i entra la Mercè.
Ràdio Estel. Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Una altra nit que em costa dormir. Fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com. Mireia del Pozo presenta els dissabtes a les 10 del matí el Plusvàlua Dones, el programa que situa en el mapa les dones d'avui dia. Emprenedoria, economia, salut, edatisme, violència de gènere... Plusvàlua Dones, cada dissabte a les 10 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs.
El matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà i Mercè Raga.
Què tal, Mercè? Com anem?
Què tal, Pol?
Bueno, aquí estem.
Molt bon dia.
Bon dia, Marta.
Bon dia, tot què bé? Tal? Això m'ha de moment.
Avui és el gran dia, Marta.
Mira, escolta, us agrada el ChatGPT aquest?
Gens.
Famós o no? L'heu provat o no?
Sí, el vam provar en directe.
Què ha passat?
Em van preguntar sobre el Rafa.
No, és que acaba de sortir. L'Agència de Protecció de Dades recomana a qualsevol ens públic que no l'utilitzi per ser les seves feines, perquè es veu que això de la protecció de dades a ChatGPT no està gaire bé.
Doncs hem d'estripar el guió, Raga?
No, és
sencer.
Ho tingueu.
A veure què diem avui.
Bueno, va, que què, us hi jugueu la setmana, no?
A veure, vols, ahir vas dir que qui guanyava avui,
guanya
la setmana.
Sí. Això va així.
Mira, la cosa va de divas. Duel de divas avui dels 80. Jo dono suport a la candidatura de Sabrina Reguermo i el seu hit immortal, Boys.
veig molt entregades a la causa.
Molt, Estem aquí presentant, per cert, a Olivia Salermo, que té 53 anys. Ho heu hagut de buscar, perquè no recordo
la Sabrina,
original, eh? Ai, perdó, sí, l'Olivia, la Sabrina Raguermo, sí, saber no ara. Tu te recordes, no?, del moment mític,
sí,
home, de
sí,
la Sabrina.
Recordo, clar, que me'n recordo.
Va treure un pit, se li va anar
sí,
un
sí,
pit.
Sí, sí, i va caure.
És que aquestes coses són coses del directe.
Si vas estreta,
sí,
què vols?
Clar, això passa, clar. No? Passa que li passava sempre.
A mínima...
No, i que et passi una vegada és un accident. Que et passi sempre...
D'un mite eròtic imperfecte, amb accidents, a un mite eròtic... Que
tu també?
A mi m'hi han convertit, jo sense saber-ho, és el que l'Uri ha creat a la seva imaginació. Jo et proposo, Pol, un altre mite dels 80, Sa Marta Fox.
Home.
I el seu clàssic I Only Wanna Be With You.
Són dos... Són dos cançons dolentes, però
molt
lentes, dolentes.
Dit això...
guanya la Mercè.
No!
Sí, home, i tant. És a dir...
Però si no sap ni del nom, no dic el nom de Sofia,
sí,
de Sabrina.
És la Sabrina i la Samantha Fox.
Sabrina Raguermo.
Quin desastre, això, És molt tronat.
Quin desastre.
Són molt dolentes.
Perdona,
no té cap...
Són horroroses.
Vull dir que comenceu ràpid la taula de redacció i que soni poc, però entre una i l'altra...
Segur, Pol?
Seguríssim, sí.
Ja està, ja està. M'encanta. Marta, et mira la setmana que ve, també.
Prova un altre moment... Fiscalitza la feina de l'Oriol, és el que calgui.
Mora meva.
Però posats a hit, és a dir, a més estel, no sonaria mai la Samantha Fox. Crec, ara li diré.
El bon Sant Jordi. Ens vindràs a veure?
Potser sí.
Va, passar, sí.
Tindreu diumenge. Feina,
Nosaltres estem de 11 a 12. Bueno, ja sabeu que comença a les 9 amb el Carrions.
No,
però...
Tot el dia en programació des del centre de Barcelona, Ràdio Estel. Bueno,
esperem.
És un bon dia.
Sí, home, sí.
Disfruteu-lo,
Moltes gràcies.
Sí, que vagi molt bé. Fins dilluns al punt de les 8.
El magazín del matí.
Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión.
Vaya.
Para mí es como un rompecabezas, lo que para ti cae de cajón. Yo tengo arrugas en el alma, tú piedras en el corazón. Mis sentimientos van en chándal y los tuyos visten de Dior.
Acaba
de guanyar automàticament. No, van en José, van en José.
A Ràdio Estel.
Vinga, va, que ja passant 8 minuts no sabem què dir, ja, després d'aquest duel de mites. Ara, comencem el programa, va, que comencem el magazín del matí a Ràdio Estel. 8 minuts que passen de 11:15. Bon dia a tothom de nou. Què tal, com esteu? Espero que bé, ja a les portes de Sant Jordi. Avui, però, una salutació especial al Gran Prix. Què, teniu records del Gran Prix?
Home,
el vèieu o no?
I tant,
sí, oi?
Era un programa que tenia 500 presentadors i gent corrent vestida.
Molta gent per l'escenari.
Es notava que en aquella època hi havia calés a la tele.
Ai, mira, de calés en parlarem ara, perquè el mític programa dels 90 torna a la televisió, el Gran Prix del Verano. Ahir, de fet, la televisió espanyola va confirmar que havia aprovat la producció de la nova edició del concurs i que tornarà aquest mateix estiu amb les seves tradicionals proves i amb altres de noves, però això sí, sense la baqueta, que feia referència a l'Uri. En aquesta nova etapa, el programa tornarà a enfrontar, com bé deia la Marta, aquests dos pobles de diferents llocs d'Espanya, els representants dels quals lluitaran en diferents proves, pensades per unir davant la pantalla els espectadors de totes les edats. Torna, per tant, al Gran Prix, i deia la Marta, quartos. Abans, doncs mireu, seran 7 episodis amb un pressupost de 3,8 milions d'euros.
Coroi.
Cada episodi.
És a dir, 542.857 euros per episodi.
Mig milió d'euros.
Més IVA.
Mare meva.
I amb Ramon García.
Ara, home.
Doncs bé, ja sabeu què fareu, no?
Suba el tot, en Ramon García.
Vinga, va, salutacions avui especialment a la Olga Vallejo. Som-hi, Olga.
Ho tenim.
Ho tenim o no?
Anem-hi. Ho tenim. La tenim, a la Olga la tenim, però la tenim encara a casa. Una salutació ben especial a la Olga. I avui un dia més per acabar la setmana, la sots direcció, la Marta Harkek.
Avui tristota, perquè he perdut el del final.
Bueno, no passa res. Jo ja estic acostumada, Marta. Ho superes, ho acabes superant.
S'acaba portant bé?
Sí, home, no pots excel·lir en la sots direcció i guanyar els duels. No,
t'has de decidir per una cosa, no? Doncs subdirecció.
Doncs ja està. Mira, cap a la sots direcció de la Marta Harkek, aquí a la Part Magazine. Els guions a l'Oriol Francisco.
A Maria.
A un petonet, com dèiem, a l'Olga Vallejo, darrere la peixera el David García, el contingut digital Eva Cervera, Mercè Mondelo, Vanessa Carrasquilla i a les vies de so, Jordi Carretero i José Matosas. Va, nois, que no sé si ho sabíeu, però avui és el Dia Mundial dels Bulldogs. Ara em diràs sobre un vidrio mojado. Uri i Francisco mirava amb cara de...
Jo estic atònit.
Cano i los Bulldogs, perquè és una cançó Los Secretos doncs va versionar, però l'original és d'ells. Us agraden els Bulldogs?
Sí.
Sí?
Sí.
Fan molta gràcia.
Sí.
Molta gràcia. Fan riure.
Fan cara de cansats.
Pobres,
sí.
I fan allò del...
Sí.
Com un porquet.
Que els hi costa, no?
Respirar.
Els hi costa respirar. I dormir amb ells, imagina't, clar. A mi m'encanta, jo vull tenir un, el Josep Maria li posaré.
Veus? Ah,
si algun dia n'adoptaré
un. Serà un gos feliç.
Ai, va, com feliços són els continguts d'avui.
El magazín del matí
és molt potent.
A Ràdio Estel.
Que avui, després de la taula de redacció, conversarem amb els madrilenys de Parla, la Love You, que demà actuen a Barcelona, al Cruïlla Primavera. Creadors de tot un himne, els que molts diuen el fenomen ja, fin del mundo. Avui, a 11:15, ens deixarem portar pel seu pop-punk energètic i addictiu de la Love You. I aprofitarem aquest caire festiu per celebrar els 40 anys també de la denominació d'origen Terra Alta. De fet, anirem fins a l'Ebre, Marta, a Gandesa, amb la directora de Badaví, Eva Vicenç, per celebrar el Primavera denominació d'origen Terra Alta a l'Espai Badaví.
La tenim allà.
Li està agradant, aquest puntet de celebració. Doncs amb l'Eva repassarem tot el que cal saber d'aquesta denominació d'origen que està cada vegada més consolidada al territori, principalment per un raïm que la bandera, la Garnatxa Blanca. A més, aquest divendres també serà amb nosaltres l'Helena Neira, a l'I tu què mires. Avui parlarem amb l'Helena de grans sèries de televisió sobre matrimonis o parelles estables. És un dels grans temes universals de la ficció i amb la Neira destacarem doncs, les millors. Ara que arriba Sant Jordi, cap de setmana amb molt, molt d'amor i també al magazín. Això serà a les 12 i després ens visitarà l'Anna Prisma Grinyà. Ens explicarà, nois, que tal dia com avui, de l'any 1989... és a dir, fa 34 anys, sortia a la venda la primera Game Boy al Japó. Després també tindrem a la Pi Bernat, que avui ens demanarà, no podria ser d'una altra manera, la paraula Jordi. També tindrem el Serra, amb l'espai de cinema, avui dedicat a dracs de pel·lícula. Era perquè hi ha una mica de misteri. I avui, al final del programa, tanquem aquest capítol de Sant Jordi que vam començar dilluns, Marta, posant la lupa a un escriptor molt jove, amb molt de talent i amb molta projecció.
Xavier Mascravioto, que ens ha conquistat.
I ens presentarà la seva darrera novel·la, La pell del món. I amb el nom de la persona guanyadora de la cistella Capravo, arribarem, si tu vols, Uri,
esperem que sí, eh? Jo sí.
I els oients també, a les dues del migdia.
Al matí, a Ràdio Estel.
Programa 362, ens hi posem.
Comença la taula de redacció.
Tres quarts d'onze del matí, ara sí, encetem la zona Harque, un Friday Edition amb una notícia que ja veieu que avui estem com molt de festa, molt energètics, molt vitalistes. Marta, dius que fa festa, eh?
Sí, perquè avui arrenca la 50a edició de la Fèria d'Abril al Fòrum.
Ai, ove!
D'abril, que a més d'animar els tres personatges que avui ocupen a l'estudi de Ràdio Estel, aquest any ocupa una superfície de 87.000 metres quadrats i es divideix en tres zones. Mira, si voleu anar, doncs una així us ubicareu. Mira, la primera zona és El Real, que és un espai reservat a les entitats, la restauració i els espais comercials, que ara se'n diria el Village. El Village.
Sí.
També hi ha la zona d'atraccions o catxarritos.
Oi, els catxarritos.
Que són 125 atraccions de fira i de més a menys nivell. N'hi ha algunes que fan autèntic vèrtic.
I que grinyolen una mica, no?
I Déu vulgui que no grinyolin més del compte.
Ai. Bueno, tot això deu estar ben controlat.
Home, sí, clar, home, sí.
Això sempre. Però la por, no?
La
por al cos la tens. Les fires i a tot arreu, eh? I el tercer espai és aquest auditori petit, que és la zona de pas que es farà servir doncs per connectar el Real i aquestes atraccions. Una festa que organitza la Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya i que arrenca, com dèiem, avui a les 9 del vespre amb la tradicional encesa de llums. Entre els confirmats, Pere Aragonès, Meritxell Batet, Ada Colau i el nostre estimat productor, el David García. Judit Martín, per cert, és dubte. Recordeu que
no sabem
podeu
si
gaudir...
baixa.
No ho sabem, no sabem si vindrà o no, i anirà a la Fèria d'Abril. Podeu gaudir, per cert, de la fèria fins l'1 de maig.
El que avui no deu estar per masses festes, Marta, però és Elon Musk.
El seu Starship, la premsa en va plena, el coet més potent de la història, ha petat.
Ha petat.
Escoltem l'eufòria desenfrenada durant l'enlairament, això sí, eh? Minuts abans, minuts després, volíem dir, de l'espetagada. Era abans, això és quan s'enlaira.
Bé.
Se les veien molt felices aquests 300.000 treballadors que criden davant del micro durant la retransmissió del llançament. No són 300.000, però jo m'ho he imaginat a moltíssima. Hi ha molt soroll,
molta gent,
de gent cridant davant del micro. L'Starship, com dèiem, ha explotat 4 minuts després d'enlairar-se de la base de Boca Chica en el moment de separar-se en dos, en el que en llenguatge espacial s'anomena el desacoblament. És aquesta fase també clau en l'enlairament i sembla que l'SpaceX doncs, no ho ha aguantat. Amb aquest nou fail, el projecte de SpaceX d'Elon Musk porta ja una mitjana de més d'una explosió a l'any. Recordem que l'Starship s'ha dissenyat per dur tripulants a la Lluna i s'està dissenyant com un sistema de coets reutilitzable, el que es va llançar ahir, però ha quedat impracticable directament al contenidor del rebuig. Elon Musk considera, tot i així, que l'explosió és un error necessari per poder avançar en el seu ambiciós projecte extraterrestre. I qui mira, qui passa, qui dia passa, sí, com diuen, eh?
Any empeny. Tal així és. Avui també omple les xarxes, però als diaris, una imatge que fa posar a Iharque els pèls de punta.
Sí, és la del rescat d'una embarassada durant el bombardeig bombardeig a la maternitat de Mariupol, a l'hospital de la maternitat de Mariupol a Ucraïna, i s'ha convertit en la foto de l'any segons World Press Photo, una imatge del fotoperiodista Eugeni Maloletka, que mostra com els serveis d'emergència intenten salvar la vida de la mare ferida de 32 anys que, lamentablement, va acabar perdent el nadó. El nadó, el Myron, que vol dir Pau, va néixer mort i mitja hora després, lamentablement, la Irina també va perdre la vida. Maloletka, l'autor d'aquesta instantània tan colpidora, cobreix la invasió russa a Ucraïna des del 2014 i també ha documentat les protestes del moviment de l'Euromaidan i l'evolució del Covid al seu país.
I avui també ens ha agradat descobrir una jove de només 16 anys i el seu compromís amb el planeta.
Sí, és l'Olivia Mandel, activista climàtica, creadora del moviment social per acabar amb els delfinaris, i avui el diari Ara li dedica una pàgina. Voleu saber, per cert, com sona un dofí rient?
Sí, 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 sí.
Rialler. Pobrets.
Sí, sí,
sona així. L'Olivia va quedar impactada quan només tenia 5 anys de veure com vivien els dofins que actuaven a l'espectacle aquàtic del Zoo de Barcelona. I és que Espanya no només en manté els espectacles, sinó que és el país europeu amb més animals cetacis en captivitat i el sisè a tot el món darrere de països com els Estats Units, Rússia i la Xina. Mandel, que des del febrer de l'any passat és ambaixadora del Pacte Europeu pel Clima de la Comissió Europea, va engegar la campanya a favor de la llibertat dels dofins fa 2 anys a través de la plataforma change.org. El seu No Espais para Delfines ha quallat a les xarxes i ara vol que el seu missatge arribi a tots els racons del món. La seguirem de prop.
I no deixem ara, si et sembla, el món marí, perquè avui també llegim una notícia no massa bona pel sector de les peixateries.
Els canvis d'hàbits i la inflació impulsen la desaparició de botigues de peix aquest 2023. De fet, l'any passat ja en van tancar unes 25 a tot Catalunya i, segons ha pogut confirmar l'Ara, el Gremi de Peixaters de Catalunya xifra en 52 el nombre de peixateries que han tancat aquest any a Catalunya. Per tant, el doble de l'any anterior i tot això en només 4 mesos.
Harki, tot això és tot el peix venut en aquesta zona, Harki? No, n'hi ha més?
N'hi ha més. Deixa'm parlar de cultura perquè ahir es va estrenar el Barcelona Film Fest. Aquest és l'espot de l'edició d'enguany que protagonitza l'actriu Natasha Kinski en el seu paper de Jane Henderson a Paris, Texas. Kinski, que apareix amb aquell icònic jersei rosa d'Angora,
el film d'avui,
i tant, és també la imatge de l'edició del Barcelona Film Fest d'aquest 2023, una edició que dedica tota una retrospectiva de 12 pel·lícules al director alemany Wim Wenders i que l'homenatjarà amb el Premi d'Honor del Festival. Un Barcelona Film Fest que busca consolidar-se internacionalment no només amb presències d'il·lustres, sinó també amb una graella d'estrenes mundials. 21 de les 70 pel·lícules que es projectaran, entre altres les noves de Stephen Frears, Walter Hill o Bill August, es podran veure a Barcelona per primera vegada. Us preguntareu, hi haurà pluja d'estrelles durant el festival?
N'hi haurà.
Doncs mira, pluja no, però sí que durant el Barcelona Film Fest gaudirem de la visita d'una actriu estel·lar, la Susan Sarandon. You sure?
Susan Sarandon, això ja és notícia,
sí, sí.
No?
Ja. Home, ella ja il·lumina tota la ciutat. No és una pluja d'estrelles, però sí que ve, doncs, això, una...
És un estrellot.
Una actriu espectacular.
No, no, està claríssim. Jo no sé si il·luminarà avui aquesta imatge de tot és tendència. Mm. Què? Ens hi posem?
Tant com la Susan Sarandon, no, és tot un repte, eh?
Ai, Déu meu. Vinga, tira, tira, José.
La imatge és tendència.
Va, que tornem al MacMix d'aquella imatge que també és tendència.
Avui us porto una imatge que podreu trobar a tots els diaris esportius i que ens il·lustra el comiat d'un dels jugadors de futbol més estimats de tot Espanya. Estem parlant de Joaquín Sánchez Rodríguez.
Yo soy del Betis.
Yo soy del Betis.
Es el calentito equipo de la Palmera.
Aquí hi ha un debat, eh? Betis, Sevilla, els palanganes... què?
És que em cau molt més bé el Betis, no ho puc evitar.
Jo també soc del Betis.
Sí, jo no
hi entres.
No, no posiciono.
Jo sí, el Betis, sempre.
Diuen que el Sevilla és més de los señoritos de Sevilla. Llavors nosaltres, com a proletaris que som... Bueno, o com a no señoritos, hauríem d'anar amb el Betis. Però bueno, fa de mal dir, ens queda lluny.
Queda lluny.
Joaquín,
que li diuen,
rei.
Clar.
Exacte, el referent de la pedrera del Real Betis, Balompié, penja les botes als 41 anys. Jo en tinc 40, Mercè, i estic anys llum d'estar en forma com aquest tio.
Déu-n'hi-do, eh?
Home, des de ben jove.
Sí.
El mite verd-i-blanc s'acomiadarà dels terrenys de joc a final de temporada amb la possibilitat d'assolir el rècord de jugador amb més partits jugats a la Lliga Espanyola que ostenta actualment Andoni Zubizarreta, amb 622, Joaquín en té 615, li queden 7 partits i hi ha 9 jornades per
perfecte.
Acabar. Amb la qual hauria de jugar ni que sigui un minut.
Un ja està.
Sí, cada partit. Joaquín va fer una roda de premsa molt emotiva envoltat dels seus companys i la seva família, on evidentment hi van haver aplaudiments i llàgrimes per igual. Jo em quedo amb una de les frases de la roda de premsa sobre la seva retirada que il·lustra perfectament el caràcter del jugador. I diu així. Retirar-se, diu, antes hubiese sido pronto y después hubiese sido tarde.
Perfecte.
Ben vist.
Sí.
És d'una lògica que no, és inqüestionable.
Sí, sí, sí.
Per amenitzar la rapsòdia, el mestre Matosas ens interpretarà aquest clàssic dels suporters verd i blancs. Hay un equipo en Sevilla, verd i blanco es un color. La xarxa bull amb el comiat d'un grandiós futbolista que serà eternament recordat per la seva faceta d'humorista.
Va, no, escolta.
Molt bé.
Sí, va, per passar la setmana.
Molt bé. Home.
Gràcies
molt,
per
molt
ser tan
bé.
Benèvoles.
Bravo.
La carrera de Joaquín és història del futbol, però paral·lelament el capità bètic ha fet una carrera extraoficial com a humorista i avui us porto un recull dels seus millors, entre cometes,
acudits.
Millors, ai, són
sí.
Acudits, però no sé si són els millors,
a
perquè
veure.
És que és un nivell... Va, doncs comencem. Comencem amb el primer.
Dice, cariño, hay que ver que lleva conmigo 40 años y nunca más comprado nada. Y le dice, ¿y tú qué vendes, joe? ¿Y tú qué vendes?
Jo crec que és...
El nivell és aquest.
Sí, el nivell és aquest, però ell té aquesta gràcia natural.
Sí.
Que com ho
explica... Però això és una roda de premsa d'aquelles de...
No, això és un programa que agárrate los...
Lorito.
És amb Bertín Osborne.
Perfecte.
El comandante Lara.
Home, un altre mític.
I el Sevilla, de Mojinos Escocios.
Sí.
És que quina alineació.
Imagina't un escenari,
sí,
aquests quatre pàjaros, i anar tirant xistes.
Vinga, va, doncs et tira'ns un altre xist.
Va,
un altre
anem pel següent.
Se... Doctor, usted... Esto que el infarto que me ha dado, ¿crees tú que es muy grave? Dice que doctor, yo soy San Pedro.
Sí, és bo.
Sí, val,
però aquest home parla com si tingués 90 anys.
I 200 rebujitos a sobre,
sí, també.
En vols un altre?
Va, un altre. Va.
Dice, Manuel, ¿qué te pasa? ¿Qué trae con tan mala cara? Dice, Guillo, que me ha dado el médico 2 meses de vida. Y si tú qué le has dicho, dice, a ver, que si puede ser julio y agosto, ¿sabes?
Jo crec que et podria llegir el llistín telefònic, Joaquín.
I ja faria
o el
gràcia.
Diccionari.
A més, ja té la carrera d'humorista assegurada, aquest home. O sigui, seguirà guanyant calés.
Voleu l'últim?
Mira, ho deixem aquí, perquè jo crec que ho hem deixat
tan
amunt.
Sí, amunt.
Però tan amunt, amb Joaquín.
A dalt de tots.
Doncs agrair a Joaquín de tots aquests,
tota la seva feina.
Tots aquests anys al Betis. Va, que hem de pujar el fader a una cançó que sonarà també, tornarà a sonar durant el programa d'avui, però és que és ni més ni menys que els La La Love You que estaran al magazín del matí a Radio Estel.
Hola, yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado, lo siento.
I és que demà dissabte els madrilenys estaran al Festival Cruïlla Primavera 2023 amb un concert únic i gratuït, que és gratis, a l'esplanada del Westfield Glòries de Barcelona. A 11:15, d'aquí una estoneta, xerrarem amb ells, de la seva trajectòria, de la seva música i de fenòmens socials com aquest, El fin del mundo.